¿Le ocurre algo? ¿Puedo hacer algo por usted?
Es que no queda Cappuccino Commotion.
¿Qué?
Cappuccino Commotion, el helado que me gusta. Dice que se terminó ayer.
¿Ha probado el chocolate chip? Es muy bueno. Es mi preferido.
Es que yo quiero el Cappuccino Commotion.
Lo siento.
Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy.
Aquesta noia que acabeu de sentir plorant, desconsolada, és la protagonista de la pel·lícula de la Isabel Coixet, Coses que no et vaig dir mai. L'acaba de deixar la parella, està trista, deprimida, i per animar-se se'n va a un supermercat a buscar gelat. Però és aquesta la millor manera d'aixecar l'ànim, menjar dolços de manera desesperada? La persona que tinc aquí al costat segur que ens diria que no.
Here, I give you my phone number. When you worry, you call me, I make you happy.
Neus El Cacho és dietista integrativa, coach nutricional, formada en gestió de l'estrès i desajustos digestius a la Harvard Medical School. Acaba de publicar el llibre La dieta de les emocions, un llibre per buscar l'equilibri emocional a través de l'alimentació, i hem dit, amb tot el que està passant, és imprescindible que vingui la Neus. Molt bon dia, Neus.
Bon dia.
A veure, avui ens hem proposat explicar aquest equilibri, per tant, entre la ment i el cos, la gent que esteu nerviosa, però que tingueu problemes emocionals i creieu que realment l'alimentació us pot ajudar, per fer preguntes concretes a la Neus, no explicar-nos els vostres casos en extensió, truqueu-nos al 93-201-7474. Neus, aquesta noia desesperada, trista, perquè qui sigui l'ha deixat i que busca la felicitat, s'atraca de xocolata i no és el tema, no?
Clar, en principi aquest tipus d'aliments en realitat ens donen una satisfacció momentània, no? És aquest plaer que estem buscant, aquest mimo que necessitem moltes vegades, però que en el fons no solucionen un problema més profund que hi ha i que a la llarga, doncs, bueno, doncs s'ha d'anar treballant, no? No només l'alimentació ens pot ajudar, és un factor, però és més momentani.
A veure, en el llibre de la Neus hi ha tota una primera part en què ens parla dels aliments, dels avantatges de connectar-nos amb els aliments que tenim a prop, els que tenim a la terra, no?, al quilòmetre zero, a mirar els productes de temporada i sobretot alimentar-nos de les coses que són més saludables. El producte de temporada és una qüestió a la que tu hi apostes molt. Dius, ara l'hivern, per exemple, productes que escalfin, caldo, llegums, fruita seca, és a dir, aplicar una mica el sentit comú a la dieta que fem, no?
Clar, l'alimentació de temporada no només ens ajuda a nivell sostenible, perquè el que fa és que estiguem produint allò que en aquell moment es fa, no?, i que ens mengem, sinó també que ens aporta uns nutrients específics per aquella temporada. Clar, les amanides et poden sentar molt bé, però potser si ets una persona que tendeix a tenir fred, doncs potser necessites alguna cosa que et vagi escalfant i que et vagi donant energia de forma, doncs, més calenteta, no? Sí. Et vagi, per exemple, tota la família de les crucíferes, de les cols, que és tant de l'època d'hivern, ens ajuda molt al sistema immunitari. Per tant, és tan important que en mengem durant aquesta època, no? Per tant, la temporalitat, doncs, és important.
És important. Mm-hmm. Un dels estudis que m'ensenyava aquest matí la Ignasi Abad, un estudi de la consultora Kantar Worldwide, que és un company meu que s'ocupa de coses econòmiques, em deia, comenta això amb la Neus, perquè estan creixent la manera com preparem l'alimentació, i deia que la gent preferiblement compra coses que pugui fer a la planxa, sense cuinar i en fred, o senzillament bullit i al vapor, que això acumula les preferències, més que no pas tot el que són coses guisades i al forn.
Clar, no tenim temps de cuinar.
Això senzillament respon a no tinc temps de cuinar, poso una patxuga a la planxa i me la cruspeixo i no... Però, clar, això no sempre vol dir que allò que incorpores a les proteïnes sigui adequadament els...
En realitat, si es fa amb un bon oli i, a més, és una bona qualitat l'aliment, no passa res si es fa a la planxa. El problema és que ja s'utilitzen molts productes que venen processats per fer d'una forma ràpida, no? Però unes verduretes saltejades... Uh-huh. No té per què ser una cosa no saludable, no? O una carn no? Un peix que sigui a la planxa. Doncs és una manera fàcil de fer, però és un aliment natural, és un aliment real, no? És un aliment que no està processat. No seria, doncs, unes verduretes que ja portin, doncs, pasta, no? Aquests productes ja que venen molt més preparats, que aquests sí que s'han de vigilar una mica més.
Tot el que està processat...
No cal, és a dir, no cal, no? Si nosaltres tenim tres truquets per donar una miqueta de condimentació i de gràcia a la cuina, no cal que fem productes preparats, perquè en realitat tampoc és tan difícil.
En el teu llibre incorpores esmorzars per tenir energia al matí i llevar-nos bé, no? I en canvi, quan vas a les estadístiques, te n'adones que la gent, un 80,9% actualment, encara esmorzen dolç. La cosa ha millorat al llarg dels anys, però només hi ha un 19% que esmorzi salat. I quan anem a les teves receptes dels trucs per esmorzar i tenir energia, tu dius remenat d'ous amb bolets i pa integral, torrades amb alvocat, pa amb alvocat untat, pa de plàtan... No parles de dolç. El dolç al matí no ens convé. I la gent somia amb el croissant i l'enciamada. Anem malament, no?
Clar, hem de diferenciar una miqueta el sabor dolç, sí que és important, però... mirar quins aliments no porten tanta quantitat de sucre afegit, que és el tema que és més perillós, no? Tenim la cultura, això, del croissant o la magdalena o dels cereals d'esmorzar. Compte, perquè en realitat té una quantitat de sucres i de greixos que són de molt mala qualitat, que en realitat fa que d'aquí una hora jo tingui una gana que em pugi per les parets, és que és normal, no? Mentre que l'aliment salat normalment és, doncs més ric en proteïna o més ric en hidrats, no té tant sucre i, per tant, és molt més saciant. Però sí que és veritat que si volem alguna cosa dolça, podem fer alguns cereals sense sucre. Per exemple, podem posar cacau pur, podem posar alguna cosa de fruita, que és un sucre més saludable, i també tenim un esmorzar dolç, no? O podem fer, doncs, un brownie saludable, com tenim en el llibre, o unes magdalenes saludables. Hi ha receptes que són molt fàcils de fer, que a vegades és això, no? Ui, mare meva, jo ara no tindré temps,
no?
Doncs el que explico al llibre és això, que a vegades amb quatre idees són propostes molt, molt fàcils de fer. Jo no sóc cuinera, jo sempre vinc amb la meva chef allà on puc, perquè en realitat... jo intento explicar a la gent allò que a mi també em costa, no? Jo sóc nutricionista, però no se'm dona gaire bé la cuina, no? Doncs quines propostes ajuden molt en aquest sentit?
Que sàpigues que tens trucades. A veure, Elisenda, bon dia, Barcelona.
Bon dia.
Quin és el teu problema, Elisenda?
A veure, jo tinc un diagnòstic de bipolaritat.
Sí.
Que em diuen la malaltia de les emocions i volia saber si em podria ajudar algun tipus de dieta.
Doncs ara... ara mateix li diem a la Neus, a l'Elisenda.
Gràcies.
Hola, Elisenda. Doncs, en realitat, qualsevol tipus de problema de sistema nerviós, igualment, per exemple, amb els nens, que són més susceptibles a tot el que els hi pot passar a nivell sistema nerviós, s'hauria d'intentar fer una dieta que sigui pobra en sucres, tot allò que ens pot alterar més. I després mirar alguns aliments que ens ajudin a regular aquestes hormones, per exemple, no? Aliments que tinguin molt de magnesi, que tinguin vitamines del grup B, que en tinguin triptòfan, que ens ajuda a
produir... Què és el triptòfan?
Ens ajuda a produir la
serotonina. On el tenim, el triptòfan?
El plàtan, per exemple.
El plàtan. Eh? Estàs sentint, Elisenda?
Sí, però que sobretot no digui coses tècniques.
No, jo ja t'ho vaig traduint,
per
amor.
Per exemple...
Nal que m'he de cruspir.
Aliments...
T'has de cruspir un plàtan d'entrada, què
exacte.
Més?
Exacte, quan ens mengem plàtans no vol dir que evitem la depressió,
no.
Per exemple, eh? Però sí que si fem una dieta equilibrada amb cereals integrals, amb llegums, amb fruits secs, amb fruita, amb verdures, que tingui una miqueta de tot, però de lo més natural... serà una dieta que serà rica en aquests nutrients.
I que t'ajudarà en això, exacte. En el sistema nerviós.
Cana Millana.
A què esmorzes, Elisenda?
Cana Millana he esmorzat avui.
Cana Millana? Què és això?
És el trinxat de Cerdanya.
Ah, trinxat de Cerdanya.
Ostres, molt bé, això ensenya a esmorzar.
Pues això és fantàstic, Elisenda, diu la Neus.
Molt bé.
Perfecte. Escolta, Neus, ai, Elisenda, cuida't molt.
Gràcies.
Vinga, adéu, un plàtan de tant en tant. Ara vés i buscar un plàtan. Una abraçada.
Adéu.
Clara, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Què necessites? Què et passa? Quin és l'estat d'ànim i com el pot ajustar la Neus a la teva dieta?
Bueno, mira, jo t'explico. Ara mateix estic embarassada de 30 setmanes, ja. Llavors, jo, a mi no m'ha agradat mai el peix. Mai, o sigui, res. Res de peix, ni marisc, ni res. I mai he tingut cap problema a nivell de salut, ¿vale? Però ara sí que és veritat que des que he començat, que he entrat al tercer trimestre, que em noto més cansada, més això més, com que tot m'afecta bastant més. Yeah. I no sé si hi ha algú que pugui menjar, que em pugui substituir el que m'aporti el peix.
Ara t'ho diu la Neus.
Clar, aquí hi ha dues coses. Una, l'aport proteic que ens aporta el peix, que en realitat, si tens una dieta rica en proteïnes, no només animals a través de la carn i els ous, també a nivell vegetals, a través de les llegums, dels pseudocereals com la quinoa, que està tan de moda avui en dia, o dels fruits secs o de les llavors, no passa absolutament res si no menges peix. Però per altra banda està el tema del cansament, que és molt propi d'aquest trimestre, que és normal, perquè estem ja que no podem, però que si necessites una miqueta més d'energia és escoltar-te molt i donar-te el teu temps, descansar el temps necessari, i sobretot també intentar, doncs, per exemple, el tema dels fruits secs, no? O el plàtan també torna a sortir. Sí. O el cacau pur, per exemple, que ens dona molta vidilla, no? Doncs podem anar ajudant.
Però no a la nit, no? Aquests
depèn
aliments...
Depèn de la sensibilitat, en realitat. Hi ha persones que prenen un cafè al vespre i no els hi passa res, i hi ha persones que se'l prenen a les 5 de la tarda i ja no,
i ja dormen, no?
Depèn de la sensibilitat. El cacau no és tan fort com el cafè. Ja. Però bueno.
Clara, et pots permetre descansar una mica aquest trimestre o treballes?
Sí, no, ara ja estic de baixa, ja, ara ja em puc permetre descansar.
Doncs vinga, descansa quan t'ho demani el cos. Una abraçada.
Perfecte, moltes gràcies.
Que vagi bé.
Adéu.
I la Noèlia, què explica la Noèlia?
Bon dia. A veure, la Noèlia està fent un procés de quimioteràpia per un càncer de mama triple negatiu.
Sí.
I, bueno, pues jo vaig començar a fer bondat amb el menjar.
Sí.
Però com que m'he de prendre cortisona, se m'ha obert una gana desmesurada. Ja. Li m'aixeco les 4, em menjo un puré, al dematí, si hi ha greixons a casa, em menjo una bossa de greixons. Ho menjo tot, eh?
Ja.
Què passa? Que, bueno, pues, els ànims no són com
haurien
de ser.
Clar, que sí. Doncs ara la Neus...
I necessitaria veure si em podeu orientar una mica, perquè acabaré fet un tuixó.
No, dona. Ara veuràs com et donarà alguna solució, la Neus. Va.
Clar,
combinar-ho tot.
El que ens passa en aquests casos, en realitat, també és adonar-nos de quina gana hi ha. És una gana física o també hi ha una part d'una gana emocional? Sí que és veritat que també amb el tema d'aquest tipus de medicaments, no? És molt fort pel cos, doncs ens notem més embotits, més inflats, amb més retenció de líquid, i ens notem tots més raro, però en realitat hi ha tot un tema emocional que s'ha d'anar treballant, que és normal, no? Que a vegades necessitem omplir forats i donar-nos mimo i carinyo, el que dèiem abans, no? Complir algunes necessitats a través de l'alimentació i hauríem de donar-nos.
Clar, però ella diu, menjo greixons, menjo purés a mitjanit, potser algun aliment que li saturi aquesta angoixa o aquesta fam i que no siguin aliments que la perjudiquin.
Clar, podríem fer els fruits secs, que en realitat són molt saciants i són molt cruixents, que el masticar, no?, ens va relaxant i ens dona, doncs, una satisfacció. Podríem fer alguna de les receptes dolces que tenim, per exemple, sí, que tenen aquesta sensació d'ai, que bé, no?, sense després sentir-nos culpables, per exemple. Però el que és molt important, i és el que explico al llibre, és diferenciar que no només a través de l'alimentació aconseguirem coses, sinó s'han de revisar moltes coses. S'ha de veure com pensem, què fem i la resta de la nostra vida per veure realment aquesta ansietat cap al menjar i aquesta gana tan descontrolada com es pot arreglar.
Montserrat, molt bon dia. Montserrat?
Hola,
bon dia.
Bon dia. Mira, jo tinc tres aspectes de la meva personalitat. Un és que m'agrada molt menjar, el disfruto molt.
Mm-hmm.
L'altre és que tant si estic molt contenta com si estic en un moment així, diguem-ne, baix, el menjar em satisfà, diguem-ne, aquell moment emocional, o sigui, com m'ho compensa. I la tercera cosa és que a vegades tinc com una baixada de, no sé si de pressió o de sucre, sense ser diabètica. Per tant, a vegades ho previnc menjant molt sovint. Llavors, volia saber una miqueta quins consells donaries amb una miqueta amb aquest perfil.
A veure, Neus, perfecte, què li dius a Montserrat?
El que hem d'intentar, sobretot, és que els aliments que et vagis aportant t'aportin de tot, perquè el teu cos no tingui una necessitat constant de més nutrients, i això és molt important. Per tant, hauríem de revisar exactament què és el que vas menjant al llarg del dia, però sí que intentar que no siguin, per exemple, cereals refinats o que siguin sucres, que et fa que es vagi, doncs, acabant, no?, aquests dipòsits més ràpidament i que vagis tenint aquestes baixades de glucèmia. També és important diferenciar què és una baixada de sucre i què és una baixada de tensió, perquè són molt similars i ens confonen molt. Per tant, jo el que et diria és, mira també la tensió en aquell moment, perquè en les dones en època hormonal, doncs, també fèrtil, també ens baixa molt la tensió i hem de mirar exactament depèn com estan els estrògens, i et podria anar molt bé, per exemple, les infusions de regalèssia, que ajuden doncs, a donar una miqueta, de pujar-la una mica la tensió, i que potser doncs, t'animen una miqueta més.
Això ho he descobert llegint el llibre teu, Neus, que la regalèssia puja la tensió.
Sí, ajuda.
No ho sabia. Sutilment. Infusions de regalèssia.
Exacte.
O menjar regalèssia pura.
Sí, sí, sí.
Montserrat, t'anirà bé això?
Sí, gràcies.
Vinga, una abraçada. Vinga, la Laia Claret em deia que hi ha un munt de consultes que ens arriben a través del Facebook.
A través de correu de Facebook.
Hauràs de venir un altre dia i fer una altra sessió.
Consultes també a través de Twitter. A veure, l'Ester diu, li podeu preguntar a la Neus sobre l'ansietat? Jo passo moltes hores a casa, també a la cuina. No ho puc controlar, vaig picant.
Vale. El teletreball està generant aquests problemes. Gent que treballa a casa i aleshores, pam.
És un problema molt gran. Jo a vegades dic, poseu-vos a l'anar a veure una foto de com us agradaria estar o de vosaltres mateixes com mirant-vos als ulls dient què estàs fent, no? Donant-vos, ajudar-vos una miqueta a casa. Perquè quan ens quedem sols és un perill, no? I sobretot intentar a casa no tenir coses que ens puguin ajudar. Coses, per exemple, em diuen, vale, però és que jo no sóc de dolç, per exemple, no? Sóc més de salat. Doncs tallar-te una pastanaga, api, cogombra, amb hummus o amb guacamole. Brutal.
Perfecte.
Més consultes. L'Àngel Alonso diu, tant jo com la meva filla som incapaços de menjar fins una hora després d'haver-nos llevat.
Uh-huh.
És bo, què podem fer, com ho podem...
Cap problema. Hi ha gent, abans es deia, no, els 5 àpats són superobligatoris. Avui en dia s'està veient que no és tan obligatori. En realitat, si tu menges tots els nutrients necessaris al llarg del dia, respecte als teus horaris i respecte al que el teu cos necessita, també.
Però esmorzar, és a dir, jo conec gent que no esmorza fins a les 12 de migdia. Hi ha gent que se salta àpats sencers fins al vespre no sopen.
S'hauria d'intentar, perquè no segurament...
Normal.
Falten molts aliments i hi ha més problemes darrere. S'hauria d'intentar esmorzar alguna cosa saludable i més si te'n vas a la feina o si te'n vas a estudiar i necessites energia. Sí que, ostres, ja no sé que hi hagi una patologia que s'ha de fer un tractament
ara, fins
concret.
Al cap d'una hora no deu passar. Què més?
No passa res.
No passa.
Perfecte. Doncs un oient que envia un correu com a suau, diu, soc diabètic i sempre controlo molt el que menjo. Faig dieta variada i abundant perquè encara sóc jove, 47 anys, tinc força energia, però a vegades em passa que el meu estat d'ànim baixa una mica perquè pensa això, no? Soc malalt, diu ell, crònic, què és el que podria fer?
Hem de gestionar les emocions, hem de veure què està passant aquí darrere i de quina manera tu pots ajudar-te a estimar-te millor i escoltar-te i a donar-te tot allò que necessites.
Però sembla que la diabetis és el que li genera, aquesta sensació d'estar malalt permanent, no?
Exacte.
Assumir el que et passa i qui som...
És el més important.
És el bàsic.
Exacte.
No? Perquè nosaltres som un cos ple de problemes.
En el llibre hi ha moltes eines per ajudar a treballar això, però si no, a vegades també és anar a un psicoterapeuta, anar a un psicòleg... No passa res, que a vegades ens fa por, no? No, si és que no, si estic boig, no? He d'anar-hi si estic... No, o sigui, tu pots necessitar-ho per tenir un creixement personal, que és molt important, perquè avui en dia la societat ens demana moltes coses i no estem preparats.
N'hi ha una que jo no vull que se'n vagi sense que ens digui què hem de menjar per anar a dormir relaxats i sense tensions, tots plegats... perquè la gent descansi bé, l'encàrrega descansi poques hores, però que les descansi bé.
El que és molt important és cuidar el nostre sistema digestiu. És la base del nostre sistema nerviós i, en realitat, de totes les patologies. El nostre sistema digestiu per la nit està cansat, igual que nosaltres. Per tant, és important que fem un sopar lleuger. És a dir, per exemple, totes aquelles persones que tenen una miqueta de sensibilitat digestiva, doncs potser les amanides no seria el millor. No perquè les amanides engreixin, que és a vegades has sentit algun mite que dius, mare meva. No, simplement perquè doncs anem a donar-li alguna coseta que sigui fàcil de digerir.
I ja està.
Doncs un caldo, unes verduretes, un peix, una truita, uns ous durs, no? Una miqueta de fideus, si cal.
Però no t'estranyes que dormis malament si després un entrecot i un plat de pasta, per entendre'ns, no?
Clar, ho podem fer, però d'una forma més saludable, amb ingredients que ens ajudin a digerir-lo millor.
I, per tant, abans d'anar a dormir, calma, Laia, Claret...
Breument, un got de llet abans d'anar a dormir?
Ai.
Si et senta bé, per què no? Si no tens cap patologia que els làctics no et vagin gaire bé... sigui una llet de qualitat, això sí. òbviament.
I quan ens despertem, tu deies, per despertar-nos de bon humor, i que res, et queden 20 segons, eh? Mm-hmm. Però a vegades que el so del despertador no sigui desagradable és important, oi?
Sí, sí.
Posem-nos ocellets o música agradable. Jo tinc un despertador que va entrar en la llum del sol, poquet a poquet.
Mira. Neus, el Cacho, haurem de repetir. Moltes gràcies. La dieta de les emocions. Gràcies.